Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Una seixantena de sabadellencs asimptomàtics han donat positiu de coronavirus en una prova PCR. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Són les dades facilitades pel Departament de Salut després del dispositiu de cribratge de coronavirus que es va fer la setmana passada al sud de la ciutat, a Les Termes i a Campoamor, amb 3.099 proves realitzades. El doctor Jacobo Mendioroz, director de la Unitat de Seguiment del Coronavirus de Catalunya, ha fet un balanç positiu d'aquestes xifres.
Estem actuant en fases més precoces de la curva epidèmica que respecte al mes de març. I, per tant, esperàvem trobar un percentatge d'asimptomàtics important, que és elevat respecte al total de positius, però, evidentment, són les persones que no han tingut cap símptoma i que, per tant, no han anat a un centre de primària i que es troben bé.
Des de Salut asseguren que seguiran fent dispositius com el de Sabadell, però no s'emprendran cap altre tipus de mesures a la ciutat o la comarca.
El Taulí impulsa un projecte per prevenir possibles complicacions en pacients de Covid-19 a través d'un dispositiu òptic.
L'aparell pot comprovar la microcirculació dels pacients en funció dels tractaments que reben. D'aquesta manera es pot preveure si el pacient està empitjorant i si necessitarà ingrés a l'UCI. Hospitals com el Clínic, la Vall d'Hebron i l'Hospital del Mar s'han sumat al projecte, que també incorpora centres de Texas, Duke, Mèxic o São Paulo.
I en esports, el Centre d'Esports Sabadell presentarà la seva nova campanya de socis dilluns que ve.
Aquesta serà la data en què la nova Creu Alta podrà reobrir portes després de dues setmanes tancades per la detecció de casos de coronavirus en treballadors del club. Tots els socis que renovin la seva fidelitat rebran una samarreta de regal.
Són algunes de les notícies que us explicarem en els pròxims minuts amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 31 graus a Sabadell, temperatura que s'ha mantingut respecte als últims dies i que es mantindrà de cara a les pròximes hores i de cara a demà. Demà temperatures molt similars, amb màximes que poden baixar un parell de graus respecte avui i amb un augment de la nuvolositat que fins i tot es podia traduir en un augment del risc de pluges al llarg del matí. Pel que fa al trànsit, a aquesta hora no trobem problemes a la xarxa viària més propera a Sabadell, tampoc al conjunt de Catalunya, i se circula còmodament d'entrada i de sortida a Barcelona. Passen 3 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. 57 sabadellencs d'entre 15 i 45 anys asimptomàtics han donat positiu de coronavirus en les proves PCR realitzades en el dispositiu de cribatge massiu realitzat la setmana passada al sud de la ciutat. És el resultat que ha donat a conèixer Salut aquesta tarda, després que les carpes de les places Picasso i Les Termes s'hagin realitzat 3.099 proves, un centenar més del previst. Això significa que un 1,8% dels participants han donat positiu per coronavirus, malgrat no presentar cap mena de símptoma.
Des de Salut asseguren que els resultats són els esperats i per això en fan una valoració molt positiva. El doctor Jacobo Mendioroz, director de la Unitat de Seguiment del Coronavirus a Catalunya, n'ha apuntat el perquè.
Tenir dades de quants portadors asimptomàtics podem tenir a la comunitat per nosaltres també és molt important de cara, com ben deia, a prendre decisions. Per tant, jo crec que és un balanç bastant correcte, bastant útil, i sobretot en la mesura en la que, bueno, podrem afinar més determinades zones, no? Com aquesta estratègia dels edificis o d'alguns llocs concrets en el qual trobem més positius que d'altres.
De fet, Mendioroz assenyala que les dades de positius asimptomàtics també suposen una altra lectura, sobretot de cara a la ciutadania.
Això multiplicat pel nombre de persones és molt important i que ens hauria de reforçar aquest missatge de l'autoprotecció personal, perquè encara que una persona es trobi bé i no tingui cap símptoma, sí que hi ha transmissió de persones que no estan mostrant cap simptomatologia. I, per tant, és important l'anar amb la protecció individual per protegir-nos a tots durant tot aquest temps.
En tot cas, ara hi ha un recorregut a fer amb els 57 positius de la ciutat. L'ha apuntat el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon.
El resultat del treball, amb la hipòtesi amb la que treballem, és que mirant la disfunció que tenen aquests malalts.
No era aquest el tall que volíem escoltar. Les dades de
Sabadell difereixen dels dispositius fets a Terrassa i a Ripollet. A Ripollet el sistema porta a porta ha detectat 15 dispositius, un 4,3% de les proves realitzades, mentre que les carpes se'n van detectar 11, un 0,81%. A Terrassa es van realitzar 1.173 proves la setmana passada, també amb 11 positius, un 0,95% del total. Malgrat que els responsables de salut els ha sorprès que les dades siguin heterogènies, asseguren que no s'emprendran accions addicionals, ni a Sabadell ni al conjunt del Vallès arran d'aquestes.
Al conjunt de Catalunya s'han registrat 759 casos nous de coronavirus confirmats per PCR, segons l'últim balanç del Departament de Salut.
La xifra total és de 108.350 casos amb totes les proves. S'han reportat dues defuncions en les darreres hores. El risc de rebrot manté la tendència a la baixa i se situa en 138,79, després del 174,27 de la setmana passada, si bé encara es troba per sobre del llindar de risc alt, 100. La velocitat de propagació del virus continua disminuint, després que en l'anterior balanç baixés de la barrera de l'1 i ara és a 0,93. Hi ha ingressats 19 pacients menys.
I el Parc Taulí ha engegat el projecte HemoCovid-19 per mirar de preveure l'evolució dels pacients a l'UCI segons la microcirculació que tenen en funció dels tractaments que se'ls van aplicant. Conjuntament amb investigadors de l'Institut de Ciències Fotòniques de Castelldefels han ideat el primer dispositiu òptic que permet fer-ho.
D'aquesta manera s'avancen les possibles complicacions pel malalt. El doctor Jaume Mesquida, metge consultor de l'UCI al Parc Taulí, explica la seva utilitat.
El resultat del treball, amb la hipòtesi amb la que treballem, és que mirant la disfunció que tenen aquests malalts amb la microcirculació, o sigui, els capilars petits, que realment hi ha un rival oxigen, com ha de funcionar, diguéssim, les cèl·lules, això ens ajudarà a poder estratificar el risc. O sigui, ens ajuda una mica a veure tant pacients, ho fem amb pacients d'UCI, però també estem agafant pacients que no estan a la UCI. I la intenció és veure si podem preveure malalts que l'evolució serà dolenta i hauran de necessitaran ingressar a la UCI.
El grau de malfuncionament de la microcirculació ajuda a preveure les complicacions que pot presentar el pacient. És la primera vegada que s'ha mesurat a l'UCI.
Ells ens van aportar un aparell. Nosaltres vam començar a fer mesures aquí amb els malalts que nosaltres ingressàvem amb Covid. Tot això, evidentment, ja ens va començar, vam poder començar a recollir pacients un cop ja estaven de baixada del pic, perquè entre tot entre dissenyar el projecte, escriure el projecte, passar els comitès d'ètica, van passar unes setmanes i com que vam veure que nosaltres probablement no podríem tenir tot el número de pacients necessaris per tenir això, no? Veure si podia ser una eina d'estratificació de risc, vam començar també a posar-nos en contacte amb altres hospitals.
Primer s'hi van afegir hospitals de la zona, el Clínic, Vall d'Hebron, Hospital del Mar, i després es van ampliant seguint el pas de la pandèmia, incorporant hospitals de Texas, Duke, Mèxic i São Paulo. El dispositiu òptic permet avaluar la resposta als nous tractaments que se'ls vagin aplicant als pacients d'aquests centres.
Això ens pot servir per a l'hora de tractar, de testar nous tractaments, de fer tractaments antiinflamatoris, tractaments antivírics, tractaments dirigits directament a la microcirculació. Tots aquests tractaments necessitaran alguna manera que nosaltres puguem avaluar l'eficàcia del tractament. I aquí és on segurament la tecnologia també tindrà l'utilitat.
El fet que el projecte ja estigui escrit i aprovat pel Comitè d'Ètica del Taulí ha permès a altres hospitals tramitar-lo més ràpidament. L'aparell en qüestió és portàtil, de la mida d'un telèfon mòbil petit, funciona amb bateria, sense cables i mesura la microcirculació al braç de manera no invasiva mitjançant l'emissió i anàlisi de llum de diverses característiques.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
El grup municipal de Ciutadans alerta que l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC, encara és desconeguda per un gruix important de la població i lamenta que està infrautilitzada. És per això que la formació reclama a l'equip de govern una campanya per donar a conèixer el servei, especialment després de les necessitats sorgides arran de la pandèmia.
El portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament, Adrián Hernández, assegura que potenciar l'OMIC és ara més important que mai, sobretot arran de les limitacions que ha suposat el confinament i les mesures de contenció del coronavirus.
Venim d'un estat d'alarma que s'ha sortit, hem entrat a l'estiu i ens trobem que moltes persones de la ciutat, perquè contacta també amb nosaltres, tenen problemes doncs, amb viatges que tenien reservat i a part que no li retornen. Amb productes de consum, com pot ser concerts, que també es troben que li volen canviar per un val, per altres concerts i no per la quantitat que van pagar. I una sèrie de coses que s'han de denunciar a consum. I aquestes persones de la ciutat no sabien que teníem una oficina de consum.
Hernández considera que l'efectivitat de les campanyes informatives ja ha estat demostrada en ocasions anteriors i n'apunta dos exemples.
Quan vam tenir problemes amb una franquícia de clíniques dental i el govern va fer una campanya específica per això, i també vam tenir problemes estiu amb una companyia aèria, doncs ara que tenim amb moltes companyies de viatges aèries i amb molts productes de consum, demanem que el govern de la ciutat faci, sobretot ara a l'estiu, per de cara al setembre tenir el dispositiu, que la gent ho conegui, doncs una campanya de publicitat, de donar a conèixer aquesta oficina municipal perquè la gent de la ciutat sàpiga que no ha de recórrer instàncies més llunyanes o no ha de pagar.
Des de Ciutadans apunten que l'OMIC compta amb el personal necessari per oferir amb bona qualitat la primera atenció i assessorament dels ciutadans. En aquest sentit, assenyalen que davant d'un augment d'usuaris es podrien incrementar els recursos del servei, com també s'ha fet en moments puntuals.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Detingut infragant i l'autor de dos robatoris violents a l'Avinguda Barberà. Es tracta d'un jove del Maresme que intimidava les víctimes amb un ganivet de grans dimensions. Les dues accions es van cometre la matinada de diumenge a dilluns, amb poc menys d'un quart d'hora de diferència. Els Mossos d'Esquadra sospiten que pot haver comès més delictes amb el mateix sistema.
Agents de paisà de la Unitat de Seguretat Ciutadana van detenir-lo al voltant de les 4 de la matinada. Es tracta d'un jove de 18 anys i veí del Maresme que es desplaça en bicicleta. Després d'observar un jove que corria espantat, aquest els va explicar que l'havien intentat atracar i els va facilitar la descripció del lladre. Els Mossos de seguida el van localitzar i aturar. Un cop traslladat a dependències policials, els agents van tenir notícia de que a la mateixa zona i pocs minuts abans s'havia produït un altre robatori similar i van demostrar que es tractava del mateix lladre. El detingut té una desena d'antecedents per delictes del mateix tipus. Aquest dimarts ha passat a disposició judicial i ha quedat en llibertat amb càrrecs. La investigació continua oberta i se sospita que l'autor pot haver participat en d'altres robatoris a la ciutat amb el mateix modus operandi.
Encara en successos, localitzat a França, el sabadellenc de 84 anys, veí de Sant Julià, que va desaparèixer diumenge. Era la localitat francesa de Tossac, Sai Estalvi, a 5 hores de camí en cotxe des de la nostra ciutat. La seva família ja ha anat a buscar-lo i han tornat cap a Sabadell. Segons sembla, Juan Estepa Moslero es podria haver desorientat conduint el seu vehicle cap a Hostalets de Balanyà.
L'home havia estat vist per última vegada a la ciutat a 4:45 de la tarda d'aquest diumenge per uns veïns. La seva furgoneta no era a l'aparcament habitual. En parla la seva filla Jessica.
La meva germana va estar el diumenge amb ell, va estar menjant amb ell i així com a les 4 de la tarda va marxar cap a casa seva. I segons ens diuen els veïns, a 4:45 el van veure pel carrer i bé, no el veien ni nerviós ni res, passejant. I jo vaig trucar per la nit per dir-li que a dilluns venia a menjar amb ell, amb els meus nens i tot això, i ja no vam poder parlar amb ell.
Al no agafar el telèfon fix ni el mòbil ni trobar signes que hagués estat a casa al vespre, les seves filles es van començar a preocupar. Llavors van decidir denunciar el cas als Mossos i fer el cartell que ha corregut per tot arreu amb la seva foto.
Van fer el cartell i es va difondre per les xarxes socials impressionant. Estava tot plegat a fotos d'ell per tot arreu i així com a les 9 de la nit van rebre una trucada d'un noi que era francès, que parlava una miqueta espanyol. Encara tampoc sabem com va aconseguir el telèfon de la meva germana. No sapiguem si perquè el meu pare el tenia al cotxe, perquè a vegades té telèfons apuntats, no ho sabem. I ens va dir que el meu pare estava molt nerviós, que estava desubicat.
El seu fill, els nets i el jove van sortir a buscar-lo, arribant a les 4 de la matinada a Tossac, al càmping L'Estimí del departament d'Olta, Occitània. No van poder hi entrar fins a les 7 i després d'esmorzar van iniciar el retorn. La Jessica explica que encara no saben quin recorregut va fer i per què.
Més notícies del dia. Nit d'incendis a la ciutat, han cremat contenidors, matolls i un habitatge.
El primer foc es va registrar a 9:15 del vespre al carrer Marquès de Comillas amb carrer Gorrea, en un contenidor de matèria orgànica. Les causes de l'incendi es desconeixen, però va acabar calcinant el recipient. A les 11 de la nit ha cremat un altre contenidor de reciclatge per causes també desconegudes, al carrer Leonardo da Vinci. D'altra banda, a 1:15, al carrer Scipio s'ha originat un incendi en una zona de matolls, afectant 40 metres quadrats. Es desconeixen les possibles causes del foc. Per últim, 3 dotacions de bombers han hagut d'actuar 3:15 de la matinada al carrer Esteve Pelusia, número 125, per un incendi a la cuina d'un habitatge causat per un curtcircuit. Un home de 55 anys s'ha traslladat al Taulí per intoxicació per fum.
Un jutjat de Terrassa ha suspès un deute de més de 28.000 euros d'una veïna de la població.
Acollint-se a l'anomenada llei de la segona oportunitat, la terrassenca, mare soltera de 3 fills, ha pogut suspendre el seu deute acumulat amb diferents entitats bancàries, la Seguretat Social i l'Ajuntament. La dona, amb una nòmina de 800 euros mensuals, assegura que no podia fer front a les necessitats bàsiques de la seva família, amb la qual cosa tampoc podia pagar els deutes acumulats.
Comencen les obres per millorar el sistema de tractament d'aigües residuals de la urbanització de Can Guntera, situada entre Terrassa i Viladecavalls.
Les actuacions consisteixen en la substitució de l'estació depuradora existent i en connectar la xarxa de sanejament a les 150 parcel·les que encara no formen part del sistema. Els treballs tenen un cost de prop de 65.000 euros i s'allargaran fins al setembre.
I la fàbrica d'Aircross de Cerdanyola tanca el seu segon any consecutiu sense registrar cap accident laboral.
Segons ha comunicat avui en nota de premsa, la factoria, amb un centenar de treballadors, ha aconseguit un índex de freqüència general d'accidents de 0 gràcies a mesures de prevenció. El 2019, el conjunt de factories d'Aircross va reduir els accidents un 36% respecte a l'any anterior, assolint l'índex més baix de l'última dècada.
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banco Sabadell amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
L'actualitat també ens deixa altres titulars més enllà de Sabadell i de la comarca. Comencem parlant de la Generalitat, perquè es personarà el cas del 3%.
El president Quim Torra considera que aquest és un pas del tot necessari per analitzar el perjudici que la causa oberta contra la cúpula de Convergència Democràtica pot haver tingut per les arques públiques. Torra fa aquest pas després que el vicepresident Pere Aragonès demanés que la Generalitat es presentés com a acusació particular en el cas i que Torra es comprometés a fer-ho si els serveis de Palau determinaven que hi havia perjudici per l'erari català.
Els treballadors acollits a expedients de regulació temporals d'ocupació a l'estat espanyol han baixat del 1 milió la primera setmana d'agost.
959.000 persones encara tenen una suspensió temporal del contracte laboral, la majoria per força major. La xifra inferior al 1 milió és un 72% inferior al màxim que es va assolir a principis de maig, uns 3,4 milions de treballadors.
Es dispara el nombre d'ajudes de la renda garantida durant la pandèmia.
Així ho ha apuntat el conseller de Treball, Afers Socials i Família, Shakir El Homrani, que també ha denunciat que 30.000 famílies catalanes encara no han cobrat la prestació d'atur. Tot plegat, malgrat que la Generalitat ha destinat 20 milions d'euros a una ajuda d'urgència per persones afectades per la Covid-19.
Bomberes de Barcelona reclamen l'expulsió del company que les gravava despullades al Parc de Sant Andreu.
Les bomberes afectades per l'enregistrament furtiu al vestuari femení el 2015 han emès un comunicat conjunt fent aquesta demanda. Així mateix, també qualifiquen de retrògrada la sentència que imposa una pena de 4 mesos i mig de presó per un delicte contra la intimitat, malgrat que la Fiscalia demanava 6 anys de presó.
I un últim apunt, detingut un magistrat del Tribunal Constitucional, Fernando Valdés, per un presumpte cas de violència de gènere contra la seva dona.
Valdés, de 75 anys, va ser arrestat a la localitat madrilenya de Majadahonda per la Guàrdia Civil i és un dels magistrats considerats de l'ala progressista del Constitucional. Segons les mateixes fonts, ja ha quedat en llibertat després d'haver passat a disposició judicial.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Centre d'Esports ja ha posat data a la presentació de la campanya de socis 2020-2021. Tindrà lloc dilluns al matí, un cop la nova Creu Alta reobri les seves portes després de 2 setmanes tancada per casos de coronavirus en treballadors del club. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Aquests dies en el Sabadell s'espera tranquil·litat, però la setmana vinent activitat frenètica. D'entrada, aquesta presentació de la campanya de socis, on de moment ja s'ha revelat que aquells que renovin la seva fidelitat s'enduran la samarreta de l'ascens de regal. Com és sabut, la pandèmia pot seguir obligant a jugar sense públic als estadis, però l'atacant arlequinat Néstor Querol confia que aviat el temple es torni a omplir.
Jo crec que continuarà un poc, no?, la línia d'aquests mesos, no?, de com ha sigut el play-off, crec que igual al millor les primeres jornades no n'hi haurà públic, però esperem que canvi un poc la situació de tot i puguem tindre la nostra afició, perquè la veritat que el suport que ens dona els aficionats és brutal, i veure la nova Creu Alta plena animant a l'equip serà superimportant per a arribar a l'objectiu.
A més, tampoc es coneix a partir de quina data començarà la segona divisió i en quines condicions. Incertesa total, però Néstor, l'últim renovat del Sabadell, demana que l'equip arribi preparat, toqui quan toqui competir.
Com tu has dit, és una incertesa total, perquè no se sap quan començarà la pròxima temporada. És veritat que encara tenim que fer els play-offs per a pujar a la primera divisió, però tenim que estar preparats ja mentalment i físicament per a quan torni la competició i estar pendents, no, de les notícies que ens arriben, i la veritat és que no depèn de nosaltres, però això, com he dit abans, que estarem preparats ja i tenim que anar centrant-nos ja en el que serà el nostre equip, i després ja ens diran quan comença la lliga.
La setmana vinent, si tot va segons el previst, la plantilla tornarà també a la feina tal com estan fent ja altres clubs, com l'Espanyol, en marxar des d'ahir. Pel que fa a la presentació de les noves samarretes, el centre d'esports no les donarà a conèixer el dilluns, reservant-se una data més endavant per donar-li més protagonisme.
Demà arriba una de les proves marcades al calendari dels millors ciclistes, i més després de tota la modificació del calendari a causa de la pandèmia. El Critérium del Dauphiné, prova de 5 dies, servirà d'avançar la d'un Tour de França, que arrencarà d'aquí poc més de dues setmanes.
I en totes dues curses hi serà present el sabadellenc David de la Cruz. Aquesta Dauphiné serà el banc de proves perfecte pel Tour. Per exemple, l'inici de la primera etapa coincideix en traçat amb la 14a jornada de la Gran Ronda Gala. Per tant, pel ciclista local del Team Emirates, un assaig perfecte.
Doncs aquesta zona coincideix amb alguna etapa del Tour. Mira, per exemple, avui ha entrenat, hem vist també un dels forts que farem a l'etapa 13, i van a veure al final d'aquesta mateixa etapa, i doncs aquí està l'equip que estarem al Tour, excepte Fabio Aru, no? I ja es pot respirar una miqueta allò, no? De la feina de cara que s'ha de fer de cara al Tour. Per tant, jo penso que serà molt bo a nivell de preparació, a nivell de curs és una bona oportunitat per nosaltres per obtenir un bon resultat, però sobretot és un bon banc de proves de cara al Tour de França, no?
Després de l'aturada de la competició per la pandèmia, De la Cruz va reprendre la marxa fa tot just uns dies amb la disputa de la Vuelta a Burgos, i sens dubte satisfacció en com s'està trobant després d'acabar vuitè a la general.
Acabar ja dintre el top 10 doncs va ser important, no? per veure que el treball a casa doncs va per la bona línia, i sobretot a nivell de sensacions més que el resultat en si. Al cap i a la fi, també la primera cursa després de molt de temps, i a mi sempre em costa una miqueta doncs arrencar, i res, penso que ha sigut molt bo, més que pel resultat, pel fet de que ha sigut una passa més endavant de cara a la preparació del Tour, com ho serà el Dauphiné, i per tant doncs, bueno, contenta que tot va pel camí que ha d'anar.
La Dauphiné arrenca demà i s'allargarà fins diumenge, amb totes les etapes plenes de mitja i alta muntanya i en final en alt.
En bàsquet, una jugadora del Sant Nicolau, Fatim Sarr, ha iniciat avui la concentració amb la selecció espanyola sub-16 a València. És el premi al gran rendiment que ha donat en la seva etapa com a cadet al Club Grana.
Serà el primer cop que Sarr vagi convocada amb Espanya, i la llàstima serà que a causa de la pandèmia enguany no hi haurà competicions internacionals, i els entrenaments, que s'allargaran fins dissabte, s'enfocaran a preparar els compromisos de l'any vinent. En tot cas, ha estat una gesta que pensa aprofitar al màxim.
Muchas ganas de, sobre todo, aprender y ver el diferente nivel que puede llegar a ver ahí. Y pues eso, que no sé si he podido llegar allí, pues ahora ya el objetivo es darlo todo y pues al máximo siempre.
Un 2020 que està sent una autèntica muntanya russa per ella, perquè si bé és veritat que el confinament la va allunyar de la seva passió, ara viurà els moments més àlgids de la seva carrera, no només per la concentració amb la selecció, sinó perquè ha signat per 3 anys amb la Putnam Science Academy als Estats Units.
A base de vídeos, highlights, videollamadas con equipos y tal de Estados Unidos, pues ya me acabé decidiendo, y si después ya de selección 16, pues el 26, pues rumbo para Estados Unidos.
A més de Sarr, en aquesta concentració a València també hi és Marina Asensio, sabadellenca formada al Club Natació Sabadell i que ha arribat a debutar a la Lliga Femenina 2.
Cinc minuts per 8:15, és moment de posar punt final a Notícies Vespre d'aquest dimarts 11 d'agost. Recordant-vos que tot el que us hem explicat en aquests minuts ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 10 amb els butlletins horaris. Que acabeu de passar un bon dimarts. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.